és el PSOE.
Les 10 del matí, permeteu-me, res, he d'anar...
No dic que estigui content, dic que al final el programa redueix.
I de seguida intento saludar una persona per veure que ens ajudi també, i amb vosaltres, una qüestió que està, ara està mig apareixent en aquí el debat sobre el vot a Catalunya, que no sé quina incidència tindrà, però crec que s'ha de llegir quan acabin les eleccions, que és si hi ha un vot de càstig actiu o inactiu, fins i tot, des de l'abstenció, o des d'anar a votar en blanc, o des d'anar a votar vot nul, i això és una cosa que a vegades ho diem amb aquesta facilitat, i potser si no ho expliquem ben bé com funciona, quins efectes té, i fins i tot com es fa, potser ens allunyem una miqueta. Doneu-me 3 minuts i de seguida en parlem.
RAC 1.
Hola, em dic Sergi Torres i sóc analista de finances corporatives a Banc Sabadell. Banc Sabadell m'ha permès desenvolupar-me professionalment i personalment, al costat de persones amb una enorme experiència, una actitud positiva i col·laborativa i en un entorn de confiança i bon clima. T'animo a iniciar la teva pròpia experiència al banc. Tant si ja tens experiència laboral com si no, uneix-te al nostre equip. Més informació sobre les nostres oportunitats professionals a sabadellcareers.com.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assaborir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Torna al Grec, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona. Gaudeix de propostes internacionals, descobreix el millor talent local i viu experiències úniques. La creació puja als escenaris de tota la ciutat. Aquest estiu, viu el Grec. Informació i venda a festivalgrec.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Jordi, no pot ser que segueixis aquí instal·lat. Això no és un hotel, que la gent et mira.
Però si ja saps que no molesto, Mariona. En aquest raconet del sofà gairebé ni em veuen. Em quedaré quietet.
Comencen les rebaixes i no volem un ocupa la botiga.
Rebaixes a Galeries del Tresi i amb descomptes fins al 50%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresi.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Real i Assegurances i Naturgy.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC 1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i 4 minuts, acompanyats de l'Antonio Baños, de la Milagros Pérez Oliva, del Pau Canaleta i de la Mariona Ferrer. Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí el professor de Ciència Política de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, el senyor Jesús Palomar. Senyor Palomar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Al voltant d'una qüestió que d'alguna manera ha aparegut aquí, que és el vot, diguem-ne, de càstig o el vot de queixa, el vot de protesta o fins i tot el no vot, que és una mica més de desídia o de desmobilització, no? A vegades ho parlem amb molta facilitat i tinc dubtes a vegades que la gent sàpiga exactament com es fa. Sé que és molt simple, eh? Però si analitzéssim la manera de votar, i després entrarem al Senat, que és un pèl més complexa, però de demostrar o dels tipus de vots més enllà del vot vàlid, que és el vot cap a un partit, tenim el vot en blanc, que és tan senzill com deixar un sobre en blanc. No és ficar-hi un paper, que hi ha gent que pensa que votar en blanc és ficar un paper de color blanc. No, no hi ha papers de color blanc. Som sobres buits. El vot nul, que és ficar-hi alguna cosa o un document o un de les paperetes bé, afectada d'alguna manera o trencada o amb algun missatge. Aquest és vot nul. I l'abstenció és no anar a votar, no? Volia repassar quines conseqüències té cadascuna d'aquestes i si creu, senyor Palomar, que pot ser un vector important d'aquestes eleccions. Des del punt de vista de l'abstenció a Catalunya, pot passar alguna cosa considerable des del seu punt de vista?
Bé, l'abstenció, evidentment, ja vam veure les eleccions municipals, doncs, lògicament, té un factor important, doncs de desídia, no? De la gent no va votar, la gent no participa de les eleccions, i, per tant, doncs, no hi ha una manifestació de la voluntat de la ciutadania, no? I això fa que, bàsicament, la gent no participi en l'acció política. Però el que no es produeix és un efecte en el repartiment dels vots, és a dir, en el repartiment dels escons. Simplement el que fa és que aquella gent que va votar, les persones que sí que participen, són les que acaben fent el repartiment d'aquells vots, el repartiment dels escons. És a dir, tant voten, tant es reparteixen. La gent que es queda a casa, diguem, no participa en el càstig, diguem, simplement no hi compta, no participa i no es manifesta la seva opinió.
És interpretable el vot d'abstenció o costa? Perquè ara precisament durant la publicitat ho dèiem, imaginem que un votant independentista, perquè això ho hem vist els últims dies, el votant independentista dient s'ha d'abstenir el vot del 23 de juliol.
Hi ha campanya.
Des del punt de vista de l'anàlisi que es pot fer sobre el vot abstencionista, es pot treure una conclusió? És a dir, l'endemà pots dir, mira, sí, hi ha hagut una abstenció clarament dels independentistes, o es barreja massa amb d'altres motius?
Bueno, es pot fer una anàlisi. Anàlisi es pot fer sempre politològicament i sociològicament, el que es vulgui, no?, evidentment, però i sempre pot tenir una conseqüència, no?, i el trasbassament de vot, que si ha anat d'una banda a l'altra, de l'esquerra a la dreta, de l'independentisme a l'abstencionisme, evidentment que es pot fer, però és complex, i evidentment després això, reflectir-ho en com s'ha fet el repartiment dels escons, també és molt complex. Tenim una tendència a interpretar l'abstencionisme perquè volem explicar-ho tot, no? Tenim aquesta necessitat d'explicar què passa, no? Però al final el que compta és el que és pels representants, els i les representants del Congrés i del Senat, no? Clar. I això és el que tindrem, no? D'aquí un mes o d'aquí tres mesos no ens en recordarem de l'abstencionisme, sinó ens en recordarem de quants representants té cadascú, no? I que això és el que al final és el que val, no?, en el fons.
Beneficia algú l'abstenció, allò que es diu a vegades, partits grans, partits petits?
Bé, l'abstenció beneficia, bàsicament, perjudica en aquell moment el que no ha rebut el vot, no? Mm. O sigui, és un vot molt puntual, el càstig. Jo sempre soc del parer que el càstig és una cosa puntual, és una pataleta, no?, en el moment donat, una pataleta que pot tenir una llarga durada, una mitja durada, no? No vol dir que sigui una cosa molt concreta, però diguem que un càstig mai dura 4 anys, no? Pots estar enfadat un temps amb algú, però has de tenir una visió més llarga, una mirada més llarga, i l'enfadament, doncs, segurament no et dura 4 anys. Per tant, segurament has de tenir una visió molt més llarga, i l'abstenció, bueno, si creus que et durarà 4 anys, doncs, bueno, doncs abstenta, no votis i queda't a casa, no? Però, en tot cas, segurament, si penses més enllà del moment, en aquell del 23 de juny, de juliol, doncs, o el moment puntual, doncs segurament potser sí que aniries a votar si penses una mica més a llarg termini.
Anem al vot nul. El vot nul es produeix quan hi ha alguna modificació de la butlleta o s'introdueix alguna cosa a dins del sobre que no és una butlleta oficial, no, no modificada. Per exemple, posar dues butlletes de partits diferents compta com a vot nul, no? O sigui, no serveix per res.
Sí, sí.
Hi ha alguna quantificació d'un vot de càstig, de crítica a través del vot nul, o això no existeix?
No, això, el vot nul, al final també és una mica el que passa, el que produeix és una manera de tu has anat a votar, has participat del procés polític, en aquí sí que has fet l'exercici d'anar a fer el vot, no? No t'has quedat a casa, aquí no hi ha una interpretació de dir no voto perquè passo, no voto perquè castigo, no voto perquè, sinó jo sóc, diguem, d'aquelles persones que tinc intenció de participar del sistema electoral, no? Del sistema polític, i he anat a votar. O sigui, no estic no m'és igual el sistema electoral ni el sistema polític, simplement que no estic d'acord en cap de les opcions, o simplement estic castigant algú perquè m'estic tachant uns noms o estic fent algun tipus d'acció, no? El que passa és que aquell vot, evidentment, com no compta, doncs el que fa és no entra dins el repartiment del 5%, del 3% en aquest cas, doncs, que és mínim per assolir, doncs, el nombre de vots necessaris, i per tant no té un valor en el recompte final.
Llavors la pregunta és: creus que el vot nul o un gran nombre de vots nuls és per error o una mena d'abstencionisme actiu, d'anar i dir jo no participaré d'aquesta farsa d'alguna manera perquè consideres que estàs emprenyat i per tant no es fico allò que s'ha dit alguna vegada, no? una rodanxa de xoriço o un missatge, sí, de dir que us voti un altre o qualsevol cosa, no? Creus que és una mena de demostració d'abstencionisme actiu o és senzillament un error que algú s'ha equivocat?
No, el vot nul, sempre hi ha un percentatge petit que es produeix per algun tipus d'error, quan poses dos paperetes de diferents partits, segurament és perquè t'has equivocat, però quan hi ha alguna acció, que has tachat alguns noms, que has posat alguna cosa, alguna frase, o has posat alguna estampeta, o has posat alguna cosa, que sempre, evidentment, això no és un error, és premeditat. Llavors, si es produeix de forma massiva, sí, o de forma més alta que en altres ocasions, sí que hi ha una protesta activa, no? I això, evidentment, aquí sí que es pot fer una anàlisi més de per què la gent està protestant, no? Evidentment, es pot analitzar, com deia abans, ho analitzem, ho valorem, però al final no deixa de ser, doncs, bueno, hi ha un emprenyament, hi ha un valor, però és bon nul, no compta. Podem analitzar el per què de tot plegat, ho analitzem, ho valorem, però ja està. Al final, doncs, s'ha de valorar sociològicament, politològicament, i els partits han de fer la seva valoració també, lògicament, perquè això no és normal si és un vot nul molt elevat, igual que si hi ha una abstenció molt elevada, lògicament, els partits polítics han de pensar que un vot nul molt elevat o una abstenció molt elevada no és bona per la democràcia.
Hi havia en l'entorn, aquí, per exemple, independentista, hi ha una part de gent que deia s'ha d'anar a votar amb la butlleta de l'1 d'octubre, no? Que és una forma de protesta, també, de dir això no ens interessa aquestes eleccions, però hi fiquem una butlleta que no val, això aniria al vot nul.
Correcte, seria vot nul, sí.
I en el cas del vot en blanc, que és diferent del nul, quina conseqüència diferent del vot nul té?
Aquí la diferència és que sí que és un vot vàlid, a més, i sí que es considera un vot que és compta, no? La diferència amb el vot nul és que no compta, i aquest sí que compta. Això, bàsicament, perjudica els partits petits. Els partits petits perquè en el còmput total sí que és un vot vàlid a més, i en el sistema polític, el sistema electoral espanyol, per assolir, doncs, perquè comptis a la llei d'on, que és el sistema de repartiment dels escons, de la transformació de vots en escons, has de tenir un mínim d'un 3%, no? Evidentment, com és un vot vàlid a més, si no tens un 3%, no entres en aquest repartiment. Els vots en blanc compten en aquest 3%, i per tant
apugen el preu.
Els partits petits els hi costa molt més tenir aquest 3%, perquè hi ha vots en blanc. Clar, si hi ha molts vots en blanc, perjudiques els partits petits. Sempre es diu que es beneficia els partits grans, no és un benefici en realitat, sinó que en el fons el que es perjudica és els partits petits, perquè els hi costa molt més tenir representació.
I després hi ha aquest altre cas del vot en blanc, una miqueta alternatiu, que és el del vot dels escons en blanc, que és un partit polític, per tant és una butlleta oficial vàlida d'una gent que diuen que si surten escollits no aniran al Congrés, per tant que deixaran una cadira buida, no?
Sí, bueno, això és votar un partit, formalment, que després, doncs, si no van al Congrés o al Senat, doncs, evidentment, doncs, no formaran part de... Bueno, tindran la cadira buida i no comptaran a les majories però bueno, això també és reduir les majories i serà, doncs, en lloc de 350 diputats o diputades, doncs seran 348, 347 o els que siguin si obtenen representació.
I des d'aquest punt de vista, s'ha produït alguna vegada que sàpigues que els escons en blanc aconseguissin representació en algun lloc?
A l'estat espanyol no, i així que de memòria, si la memòria no em falla, tampoc. Però vaja, hauria de pensar-hi molt, però diria que no,
que no
han tingut representació. No, és un moviment que hagi tingut gaire èxit, la veritat.
Va, i l'última, i després en parlarem també amb l'Antonio, amb la Milagros, amb el Pau i la Mariona. El tema del Senat, no estem tan acostumats, perquè a totes les eleccions es constitueix la cosa de ficar un vot a dins d'un sobre, i aquí s'hi trobarà tothom, que els que voten per primera vegada, els que a vegades hi van cada 4 anys, el que van de tant en tant, és la papereta taronja, la del Senat.
Sí.
I es vota diferent. O sigui, si en la primera hem dit que no es pot modificar el vot, per tant no es pot deixar un missatge ni tatxar ni fer ratlles ni res, en el del Senat sí que s'ha de fer.
Sí, hem de portar bolígraf. Hem de portar bolígraf, o si no ens el trobarem allà. Hem de fer, com a màxim, en el cas de Catalunya, 3 creuetes. Màxim 3 creuetes, i a més, dic màxim perquè podem fer una, en podem fer dues o en podem fer 3.
I si fas 4 ja és vot nul?
Exacte, llavors és vot nul perquè evidentment no sabem quines són les màxim de 3 creuetes que hem fet. Si en fem més de 3, ja no serveix. Però no necessàriament n'hem de fer 3, podem fer-ne una només, o dues.
Les creuetes són, per explicar-ho, els candidats a anar al Senat, al senador.
Correcte.
I són individuals o el vot va pel partit? Vull dir que si...
No,
el...
són individuals.
Són individuals, no?
Sí. Però podem triar diferents candidats. Diferents persones de diferents candidatures, és a dir, no necessàriament les tres persones han de ser del mateix, mateixa candidatura.
Tu podries votar algú de Junts, d'Esquerra i del PP a la vegada?
Per exemple, sí. I no necessàriament ha de ser la primera persona de la candidatura.
D'acord.
També.
O sigui que no cal que sigui l'1, pot ser el 3, pot ser el 2, pot ser el 4. Bueno, no sé si n'hi ha...
Pot ser...
4 per... No, sí. Es presenten 3 per partit, no?
3, es presenten 3, sí.
I sobre això, pel comportament de tots aquests anys de votar, tu diries que bàsicament la gent vota en bloc, és a dir, que, no, que la idea aquesta bàsica de ser un vot nominal o a la persona es compleix, o bàsicament la gent vota el mateix partit que hi ha votat, i per tant a tots els seus candidats?
Sí, la gent té un comportament bastant partidista, no? Sobretot perquè, primer, perquè normalment la gent vota partit, no té aquesta visió de votar diferent, és a dir, vota doncs el mateix que ha votat al Congrés, si ha votat X partit, acaba votant els mateixos 3, no? I no hi pensa gaire més, o sigui, simplement fa les 3 creuetes al mateix partit, i a vegades el que sí que algun cop s'ha produït és que, doncs, si té certa simpatia, doncs, per algun candidat o candidata d'algun partit, diguem-ho així, proper, no? Vota dos del partit que ha votat, i el tercer, doncs, el vota, doncs, el de l'altra candidatura, no? Això, per exemple, passa, doncs, o ha passat en els darrers anys en el moviment independentista, no? O per exemple, el moviment Partit Socialista, doncs, amb algun dels comuns o alguna cosa similar, no? Doncs que hi ha hagut aquesta, diguem-ho així, confraternització, però bueno, habitualment és qui es vota en bloc, en els 3 candidats o candidates del mateix partit.
Per tant, en el cas de Catalunya, les pròximes eleccions de diumenge, que tens, per exemple, en el cas de la província de Barcelona, hi ha 4 senadors, el més normal, si el PSC guanya les eleccions finalment, és que surtin 3 senadors socialistes més un altre, que no sabem qui és, no? El més probable.
Exacte, sí. Vale. El més probable és que passi això, perquè és el comportament habitual. Sí.
El Jesús Palomar és professor de Ciència Política a la Facultat de Dret de la UB. Moltíssimes gràcies, Jesús.
Res, a vosaltres. Gràcies.
Les 10 i 19. Sobre això, ara de seguida m'agradarà comentar la resta d'aquesta mena de vots de càstig o no amb vosaltres, però sobre això, el fet que el Senat, que és una cambra territorial, acabi sent molt dominada per PP i PSOE a nivell general, no creu que és un problema? O sigui, al final acaben sortint bàsicament els resultats del PP i de PSOE o de les seves formacions, i els partits petits d'àmbit territorial pràcticament no entren al Senat.
Haurien de guanyar les eleccions en el seu territori.
Clar.
Per tant, això, i fins i tot...
Que
sempre
és altament improbable.
Clar, ara ja sabem que a nivell espanyol, qui guanyi les eleccions al Congrés tindrà majoria al Senat. Sí. Bueno, això més o menys ja ho sabem.
Jo recordo...
I per tant, sí que hi ha molta... Allà on hi hauria d'haver més representació territorial és on hi ha menys representació territorial.
Però és aquest el tema. O sigui, això és funcional, Pau? Si el punt de partida és que el Senat és la cambra territorial la més representativa dels territoris, té sentit que acabin dominant-lo els dos partits que es presenten a tot arreu?
No, perquè tenen menys... És a dir, l'haver-hi menys... diputats, com siguéssim senadors, hi ha menys pluralitat. És a dir, en canvi, al Congrés hi ha, per exemple, a Catalunya, doncs hi ha molts més diputats al Congrés que senadors hi haurà, perquè després hi ha els territorials que s'elegeixen del Parlament, etc. Però al final, el que hem vist és que el Congrés acaba seguint la Càmera Territorial.
Però jo el que vull dir és, si es fes el mateix sistema que el Congrés, que és votar un partit, és probable que hi hagués més representació de partits territorials que no pas amb el sistema actual.
Sí, perquè això és un defecte de fàbrica del Senat.
Però és que jo
no té remei.
Jo recordo... O es canvia.
No té remei perquè, a veure, vol ser una càmera de representació territorial, però no està dissenyada perquè representa els territoris. Que l'única manera coherent de representar els territoris és acabar el model, que el model hauria d'evolucionar cap a un model federal en el que el Senat sí que fos de representació dels parlaments autonòmics, fins i tot.
No de la votació que es produeix a les generals. No?
Jo recordo quan em van regalar el primer Cinc Castillos, a mi, ja deien que volien que el Senat fos l'autèntica cambra de representació. Sí, he crescut amb les bronques de la meva mare per no fer el llit, i el Senat ha de ser l'autèntica cambra... És a dir, no és un defecte de fàbrica, és una virtut de la fàbrica.
Està planificat així, ja.
És com la llei ha fet... la nova llei hi ha un forat pel qual... No, les lleis no tenen forats, els formatges tenen forats, les lleis no en tenen. Quan hi ha un forat és perquè volen que hi hagi un forat, i aquest defecte de fàbrica és evident. Lògicament, a l'any 78...
Tu no, terminològic.
Home, a l'any 78 tu no pots permetre que els territoris, entre ells tres nacions i redentes,
puguin
bloquejar lleis. I ha passat... Bueno, i al final resulta que l'única funció que ha tingut el Senat...
en això, que és una ficció, però, és que en realitat no compta. Perquè si hi ha...
Dic que l'única funció que recordem tots els que estem vius i tenim una de projecte que ha fet el Senat és el 155.
Sí.
Per l'únic que ha servit és per castrar una voluntat popular d'un dels territoris que teòricament hauria d'haver representat dintre aquesta cambra.
No, ara puc dir una opinió una mica impopular.
Mariona, ara te la passo, que acabi la Mila i...
Sí, que està amb aquest defecte de fàbrica, és que el defecte de fàbrica inclou que no pugui tenir preeminència sobre a les Corts, és a dir, que no compta. Si tu has guanyat una llei, l'has aprovat al Congrés, va al Senat, l'esmenen, ha de tornar al Congrés. I el que compta és el que al final s'aprova al Congrés.
Mariona.
Anava a dir que dic una opinió una mica impopular, perquè estem carregant contra el Senat. Ara bé, a l'anterior legislatura, quan hi ha hagut majoria socialista, hi ha hagut una àmplia representació de senadors de partits independentistes catalans, sí que és una cambra que petites coses molt territorials que sempre s'obvien en campanya. Però sí, que s'augmenti el pressupost per a una biblioteca de no sé què, que hi hagi una reforma d'un port a no sé on. Aquestes petites coses es decideixen al Senat.
Sí, però tu no pots...
I a vegades el paper dels senadors, que desconeixem moltíssim, són els que saben més d'acords importants que per a un ajuntament o per a una comarca en concret poden ser una injecció important, i ho obviem, no? Perquè sempre, clar, és el discurs que ve del Congrés, les grans lleis, els passos endavant, però per la política petita és una cambra que podria ser reformada moltes vegades, i estic d'acord amb el que dieu, i que sempre se'n deia el cementiri d'elefants. És veritat que aquesta legislatura ha tingut importància perquè els cara a cara són Feijó, que no ens n'oblidem, vull dir, ha sigut la porta d'entrada per a Feijó, i també veurem, en funció dels resultats diumenge, si hi ha relleu al PSOE. I de moment el que ha fet Pedro Sánchez en les seves llistes és posar els seus fidels.
I això del Senat no havia de venir a Barcelona, també?
Ui, bueno, clar, tantes promeses
de
també,
de Maragall,
la seu de Genova havia de desaparèixer, també.
Pau, sobre el tema que comentàvem del tipus de vot, creus que si hi ha un vot de càstig, dic aquestes eleccions perquè se n'ha parlat i hi ha una certa campanya entre l'independentisme sobre un cert vot de càstig, però podria parlar de qualsevol altre. Hi ha una fórmula de vot de càstig que realment apel·li al partit en qüestió? Existeix que, saps, que públicament es vegi, sí, hi ha hagut un vot de càstig aquí.
Va, jo crec que la major mesura de vot de càstig és deixar de votar aquell partit, si estàs enfadat amb ell, I aquí és quan els partits...
Però no saps en quina de les caixetes va això.
Bueno, sí,
perquè pots abstenir-se, pots anar a votar en blanc, pots anar a votar nul...
Clar, però hi ha una cosa molt interessant, que és que al final, la, sempre quan pensàvem en enquestes, pensàvem en les enquestes preelectorals, no? Que anticipen què passarà, etc. Però els més interessants són les postelectorals, que és, un cop s'han han votat la gent, doncs preguntar quan va decidir el seu vot, entre quins partits dubtava, què el va fer decidir, etc, etc. I això, tant OCEO com OCIS fan aquestes postelectorals, i aquí és on veiem on han anat a parar la majoria dels votants, si s'han quedat a casa i tal. Però sí que estem veient, en el cas català, que no hi ha un gran trasbassament entre partits. I que, per tant, el factor diferencial és que hi ha un cert malestar amb alguns partits en què el seu elector prefereix quedar-se a casa. Segurament no és, perdoneu, no és un vot de càstig molt, molt dur, molt conscient, molt d'això. Conscient sí, òbviament, eh? Però vull dir que és més de ja us ho fareu, que no pas ara veuràs. Ara
jo per aquesta gent tinc unes quantes reflexions.
Els
algunes.
Qui? Pels abstencionistes?
Una cosa. La gent pensa, bueno, ja us ho fareu, jo me quedo a casa. Molt bé. La gent que vol castigar algú, que sàpiga que qui primer castiga i més castiga és aquell al que hagués anat a votar, que ha decidit que no el va votar. Per tant, que el seu enuig ha d'estar molt justificat. I la segona conseqüència de la gent que vol castigar aquell que ha anat a votar fins en aquell moment és que estigui segur de que no anar a votar no es tira un tret al seu propi peu. Perquè a lo millor, si no va a votar aquell que hagués pogut beneficiar en Anti, acaba beneficiant a un altre que l'acabarà perjudicant a ell com a elector més que si anés a votar.
Com ho llegeixes tu, Baños? Sí.
No, jo crec que tant la crida a l'abstenció massiva com l'abstenció que vam veure abans de la crida a les municipals, que quantificàvem abans de 300.000 vots que va perdre Esquerra, 7.000 que va perdre Junts i no sé si 30.000 o una cosa així que va perdre la CUP, i que jo crec que han preocupat molt els tres partits, perquè la campanya que han fet ara no era, diguéssim, aquesta campanya pragmàtica que van fer a les municipals, i de fet hi ha algunes escarafalls de no, doncs ara no ho pactarem a la Diputació i ara marxarem. Vull dir, tota aquesta campanya ha estat plena de gestualitat per atreure a un votant, que és el que us deia abans, el votant independentista vota un moviment, no vota una ideologia. La qual cosa, el que vol és la independència. Si cap dels tres partits independentistes proposa cap pla o cap cosa versemblant o és igual, com vulguis dir-li, de resistència, de lluita, ho hem vist, diguéssim, en aquesta legislatura, on hi havia el 52% del vot independentista i resulta que ha caigut el diputat Juvillà, ha caigut la presidenta Borràs, no s'ha aconseguit tampoc cap cosa, Sánchez va dient que està pacificada Catalunya, això, clar, per a una persona d'un moviment polític, això no li fa anar a votar. No anar a votar els partits independentistes és un càstig als partits independentistes, que farà i beneficiarà, en principi, més el PSC, lògicament. Diguéssim, el normal seria que beneficiés el PSC.
Ara estem parlant
una
molt de...
PP. No, PP, bàsicament, perquè s'han de repartir els tipus.
Exacte. Pugui anar a PP.
I al final acabes perjudicant a tu. Però el tema de l'abstenció no només està en l'àmbit de l'independentisme. També hi ha un risc d'abstenció en el que és l'esquerra del PSOE, per les dificultats que hi ha hagut, pel tema de Podemos, tot això, és a dir, aquí no és només els independentistes.
És que són vots, tant el de l'esquerra del PSOE com el independentista, que és, no és un vot de desmenjament o una abstenció de desmenjament, al contrari,
és molt mobilitzat.
És un votant molt mobilitzat. Llavors, o està content amb la proposta o s'emprenya amb la proposta.
Per resumir el que dèiem abans, de cara a gent que potser hi va només un cop cada 4 anys i tampoc no li dona més voltes. L'abstenció, efectivament, és no anar a votar. Anar a votar nul voluntàriament per deixar un missatge i dir, que és un nena, no sé quantos, és exactament igual, efectes pràctics, que no anar a votar, efectes de comptabilització de vots, perquè aquell vot no es compta i no té cap efecte cap amunt o cap avall per cap partit polític, tot i que aquell és més fàcil de comptabilitzar dient aquest ha vingut físicament, s'ha queixat i ha votat amb una rodanxa de xoriço dintre. I la tercera, que és el del vot en blanc, compta, fa pujar el nivell del valor, però estàs determinant dient no m'agrada res del que veig.
Després, una cosa que no ha comentat el professor, que és que amb el tema del vot nul, clar, tu dones un perfil que és molt clar, que és el que és conscient que vota nul. Però hi ha molts errors...
Sí, eh? Això sí, hi ha molts vots nuls que no són.
Ell deia que era com
residual,
tu no estàs d'acord amb això.
No, és residual, però clar, a vegades pot anar de pocs vots, que per tant sempre hi ha a Barcelona mateix...
Va anar de pocs vots
igual. I va haver recompte. I clar, aquí al final és la interpretació que es fa a la mesa. Per exemple, abans s'anul·laven els vots on hi havia dos paperetes del mateix partit.
Uh-huh.
Val? Ara ja
ara no,
la sentència va dir, no, la intenció, s'ha de jutjar la intenció del qui emet el vot. És molt clara. Altra cosa és que ha ficat dos paperetes.
Que s'ha equivocat i n'ha posat dos.
Exacte. Sí. Si fa dos partits, queda nul, perquè clar, no saps,
no saps quin és el vot.
Però bueno, hi ha mil coses. Hi ha, per exemple, una anècdota històrica, que ara segurament no passaria, que és fa 12 anys, a les eleccions municipals a Girona, Esquerra Republicana no va treure regidor per un vot. Hi havia un vot d'Esquerra amb una estampeta de l'escrivà de Balaguer. Va? I bueno, va durar molt el recompte, després van impugnar i el van donar nul, i per tant no va treure regidor.
Clar. I anava d'aquell vot.
I clar, dius, ostres, havia votat Esquerra. Però, bueno,
però mica, havia introduït una altra cosa que no era la butlleta.
Però fixa't la importància que hi ha segons les dades que proporciona el CIS, aquestes preelectorals, diríem, no? Que no són enquesta, sinó que són dades de... Hi ha 4,6 milions de electors que diuen que aniran a votar, però que encara no han decidit el seu vot divendres.
És
a dir, hi ha 4,6 milions d'electors que saben segur que aniran a votar, però que encara no saben a qui aniran, a qui votaran.
No, és que serà, jo crec que la jornada de demà és apassionant, un cop més. Veurem en quines conseqüències cap amunt o cap avall amb
jo
aquesta cosa.
Que segur que hi haurà sorpreses.
Que hi haurà sorpreses.
Sí,
jo crec que
no sé si
la gran festa de la democràcia.
No sé si petites, però sorpreses...
Guanyaran tots.
Bueno, tal com ha anat la campanya,
no poden guanyar
tot és esperable.
Pues
no
la nit electoral, ja et dic jo, que generalment surt guanyant tothom.
De tota manera, a mi m'ha alarmat molt que Feijó hagi dit que aquests que juguen a la Champions...
A la Champions
estan preparant el tongo.
Bé, això veurem.
S'estan preparant...
O sigui, Feijó va deixar, jo crec que ho va utilitzar molt bé el PSOE, diguem-ne, només la frase de són uns irresponsables amb el tema del vot per correu, perquè se'l va acusar de voler, acusar de putxerazo. Crec que no hi ha incidit molt més, no?
No, però ahir va dir això de la Champions trucada,
Veurem. Són proves de Bannon.
De nerviosisme.
De Bannon, una mica, d'aprovar-ho, de la idea del tongo il·legítima, que ara no han funcionat, però més endavant...
Que vés a saber, vés a saber. 10 i 32, doncs ho deixarem aquí. Antonio Baños, Milagros Pérez Oliva, Pau Caraleta, Mariona Ferrer, moltíssimes gràcies. I ja ens retrobarem al setembre a veure amb quin govern. A veure què ha passat. Què ha passat?
Més que no tinguem que tornar a votar.
Bueno, també pot ser, això no és descartable.
Tu creus
o votar
que
a Catalunya?
Sí, és probable.
La possibilitat de que repetir
home,
aquestes eleccions?
Jo crec que és veritat.
Oh, Mariona Santa, home,
i les catalanes?
És que no parlàvem d'aquest escenari.
Bueno, sí.
Clar, ja ho coneixem.
Digues,
unes catalanes.
Un moment, Baños. Mariona, digues.
No, és que no parlàvem d'aquest escenari. Pot ser infernal i les pressions que pot haver-hi a diputats que es comprin, vés a saber.
I si va tan ajustat. Imagina que al final...
Es repeteix una mica el número.
Clar, i depèn, per exemple, Junts per Catalunya, doncs jo veig més un bloqueig i una repetició que no.
Mm. Bueno, no ens sé si ho pensaran,
Pressing, ja veurem. Pressing, la paraula aquesta, pressing...
Pressing cup, Pressing ja va començar amb pressing cup, doncs mira. 10 i 33, doncs ja ho explicarem. Exacte. Demà al vespre, en programació especial a RAC1, i a partir de dilluns el Basté, que es queda de guàrdia per poder analitzar dilluns. Mariona, Pau, Milagros i Antonio, gràcies,
Gràcies a tu.
A vosaltres.
Bones vacances.
Ah, bones vacances. Mateix, més important.
I compteu ventiladors.
Ventiladors a tope.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
CaixaBank ha estat elegit millor banc a Espanya i millor banc digital a l'Europa Occidental 2023 per Euromoney. Uns reconeixements que ens impulsen a continuar treballant i innovant cada dia per estar més a prop dels clients per tot allò que importa. Gràcies per la confiança. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
El preu Lidl és el millor preu.
6 burgers mid de boví ara per 3,59. T'estalvies un 16%.
i bacú cuit fumat per 1,39. T'estalvies un 26%. Lidl, marca la diferència.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC, RAC, informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la Píndola de Salut, amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Tens una llista d'aquells moments en què no t'hi has atrevit? Doncs aquesta llista és el passat. Perquè a partir d'avui, el teu jo inquiet és qui mana. Pensa-hi, quan t'hi atreveixes, treus el millor de la vida. La pregunta no és per què, la pregunta és per què no. Sant Miguel, per als que s'hi atreveixen.
Sant Miguel en recomana un consum responsable.
Torna la tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Celebrem que avui fa 20 anys que vivim feliços sense dones, sense les seves veus agudes, els canvis d'humor, les llargues xerrameques.
La tendresa, a partir del 29 de juny, al Teatre Poliorama.
Vols conèixer un poble amb encant a l'Empordà? Descobreix Sant Miquel de Fluvià passejant per carrers plens d'història.
La font, el monestir i el forn romà, l'únic d'aquestes característiques sencer i visitable a Catalunya.
Vine a les visites guiades de Sant Miquel de Fluvià, de dijous a diumenge, del 20 de juliol al 27 d'agost, a 6:45 de la tarda. I si prefereixes una visita teatralitzada, els dijous 27 de juliol, 10 i 24 d'agost, amb reserva prèvia a terramar@terramar.org.
Sant Miquel de Fluvià, un passeig pel temps.
Hola, em dic Sergi Torres i sóc analista de finances corporatives a Banc Sabadell. Banc Sabadell m'ha permès desenvolupar-me professionalment i personalment, al costat de persones amb una enorme experiència, una actitud positiva i col·laborativa i en un entorn de confiança i bon clima. T'animo a iniciar la teva pròpia experiència al banc. Tant si ja tens experiència laboral com si no, uneix-te al nostre equip. Més informació sobre les nostres oportunitats professionals a sabadellcareers.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assaborir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Torna al Grec, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona. Gaudeix de propostes internacionals, descobreix el millor talent local i viu experiències úniques. La creació puja als escenaris de tota la ciutat. Aquest estiu, viu el Grec. Informació i venda a festivalgrec.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
A RAC1...
Què passa, què passa?
Via lliure.
Amb Fernando María, Francisco de Paula, Domingo, Vicente Ferrer, Antonio José, Joaquín Pascual, Diego, Juan Nepomuceno, Genaro, Francisco, Xavier...
Bundó.
Diu que de petit era callat i cruel.
Només dissabtes i diumenges.
De veritat, o sigui, ho he passat francament malament avui.
5 minuts i 3 quarts d'11 del matí.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
I sona per última vegada aquesta temporada. Què? Espera, espera, que tens el micro tancat. A veure si no em podré ni saludar.
Per què m'ha tancat el
micro? Bueno, perquè tu mereixes.
No. Què? Com t'agrada aquesta cosa de...
Del final.
L'última vegada.
Bueno, clar.
Aquesta grandiloquència.
No, ni grandiloquència ni res. És que estic veient la porta de sortida.
Absoluta grandiloquència. Què? Preparat per demà?
Sí, sí. Ui, demà. Demà se sap quan comença i no se sap com acaba. Mai. Ni quan.
Ni quan.
Ah, hola, Malcom Otero, bon dia.
Què tal?
Bon dia. Sobre això, per cert, m'acaba de passar la Clara Molins que hi ha dada definitiva del vot per Correu que ha confirmat fa pocs minuts.
Que ha guanyat.
Correos. No se sap el vot.
No, però aleshores, perquè què envia la Clara?
Sap la quantitat.
Sí, avui hi ha el resultat, no quanta gent.
Han votat 2,47 milions de persones a l'Estat, per tant, és confirmació absoluta del rècord històric.
Molta gent,
eh? Home, molts milions, ja els volguéssim. Això representa un 90...
Molt bé.
Això representa un 94,2% de les peticions emeses i a Catalunya han votat 250.000 persones que hauria de comprovar quin és el rècord que jo crec que va ser en pandèmia, que no el deu haver superat. La comunitat amb més vot per correu...
Madrid.
Vale, perquè tot està a Dènia.
592.000 vots per correu.
Però aquests descompte no ja són del Madrid directament. Vull dir, s'han d'obrir les sobres?
No ho sé, ho hem de veure.
Ja.
Teu bé?
Correos, perquè Correos és una mica Madrid, províncies i estrangeros.
Sí, efectivament. No saps on has de ficar el sobre. Bueno, esteu bé o no?
No.
Sí. No.
No? No i sí.
No i sí, vale.
Perquè avui, com amb la teva grandiloquència, això de fer... D'això que t'agafa de fer el discurs de Gettysburg cada cop que comences el programa.
Discurs?
L'arenga de Gettysburg.
Alguna cosa haurem de dir que estem plegant.
Sí.
Vull dir, però aquesta, que si no, la setmana que ve posaran la ràdio i no sentiran els exagrables.
Fem una mica el resum de temporada.
Ah, feu resum, eh?
No.
Que és la clàssica secció de resum.
No, farem una secció. Però el resum de la temporada, per nosaltres, és que no ens...
Els nos.
A veure. No ens has portat a les cols. No ens has portat a l'Hispània. No ens has portat a Esterri d'Àneu. No ens has portat al Disfrutar.
El Disfrutar? Per quin pintar, el Disfrutar?
No, jo digo la verdad.
Però
jo digo la verdad,
així podria repassar 10.000 restaurants de Catalunya.
Hay que erradicar el bundismo. Però nosaltres sí que hem anat...
A on?
A Can Landis, a Sant Fruitós de Bages.
Ah, o la marisqueria aquesta, estupenda.
A la marisqueria.
Hombre.
No saps...
Espectacular, eh? Brutal.
Un petonàs aquí a la Bea.
Oi.
Bea, t'estimem.
T'estimem molt, que és la cuinera. I el Dani, que és un tio excepcional i un encant.
També estimem, no. També estimem les ja. Lleis, el gemàntol...
No, jo els guardo, vaja, els hi, per aquesta gent de Sant Fruitós, jo els hi guardo un record absolut, perquè, clar, pot haver estat
quin,
allò, aquest vosaltres dos allà...
Quin tros de restaurant.
No, sí, clar.
Quin tros
arruïnat.
De
restaurant. Si això és el capítol d'Astèrix i Obèlix, de les 12 proves, que Obèlix, vinga,
sé van traient dient,
ara una foca, ara un camell...
Ara ho estàs dient. Vinga. No, camell no va venir. I sé que t'estic dient i estàs una mica ara com picajosilla.
No, gens.
Sí, estàs una mica, tens pelusilla.
No ho he avisat, però bueno, ja ens ho trobarem.
Estàs preparant el programa.
Arrieros somos.
Sí. I no, però nosaltres hem de dir que no tenim taula al nostre nom i que la propera vegada anirem i pagarem.
És que sí que...
Cosa que no pot dir tothom.
Bueno.
Però la notícia, quina és la notícia? Hem anat a un restaurant bo, sí, i no hi havia taula bundó.
No, no, clar.
Perquè vam entrar i vam dir el Dani. I la, el bundó, no,
esteu intentant regirar la història, que és heu anat de gorra en un lloc sense avisar-me. Que és bàsicament aquest el tema. Uah. Molts nos vostres.
Nosaltres entràvem,
i on està el no?
Nosaltres
el no.
Entràvem a allò, què? Carretera de Vic, 169, sí, sí, que està. Entrem al restaurant i pensàvem que estaria assegut a la taula. Sí. I no hi era.
Vinga, va, no justifiqueu que us esteu comportant.
Bueno, com veiem que pot ser que no et doni temps a acudir a totes les teves cites i convidades i ganyipades que et fan.
Sí.
A partir d'ara, atenció, restauradors de Catalunya. Missatge, restauradors de Catalunya.
És que no es
pot missatge. Quan vulgueu convidar el bundó, nosaltres som els seus tutors legals.
No.
Som els representants.
No.
Anem per tu.
És ja m'ho veig. O sigui, vosaltres trucant a tots els restaurants de Catalunya, escolta, que si vols convidar el bundó ja venim nosaltres.
Exacte.
Un per un. O sigui, la guia Michelin anar repassant. Sí. I les carons Michelin també.
Tu, avui,
teniu una jeta,
avui que és dia de reflexió,
sí,
que nosaltres estem reflexionant molt fort.
Molt, molt. Ja
sobre quin país ens hem a viure dimarts.
Sí, sí.
Tu reflexiones sobre aquest fet?
No cal reflexionar.
Estàs mirant totes les enquestes i els tràquings.
Teniu més cara que esquena, és això, la reflexió.
I tot això. Va, vinga, va, anem a veure això que fem aquí, que ens dona, que ens posa el pa i el llamàntol a taula.
Sí, sí, sí. No, jo us ho haguéssiu esperat.
Tu no saps la de llamàntols que s'han de menjar per portar mongetes a casa. Anem al nostre execrable d'avui. Hauríem volgut fer un execrable express, però és final de temporada i estem molt cansats.
Hi ha hagut molts morts aquesta setmana.
Marta Chavarri, sí. Anthony Dominic Benedetto, que és Tony Bennett.
Sí, senyor.
Kevin Mitnick, el pirata informàtic més famós del món, però no. No els farem.
Vale.
Però farem, d'alguna manera...
Però no els farem, o potser sí en algun moment.
Fem, però no els farem.
Però no ara.
Vols dir que la temporada que ve seguim? O que els farem en un altre lloc.
Vamos a dejarlo en el aire.
No, 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 perquè, com diu l'Òscar Nin, aquí baix el senyor...
Sí, sí, no,
xequera,
repartim.
Eh?
Bueno, va.
Però bueno, el que sí farem, el que sí farem és un execrable, diguem-ne, express indirecte. O sigui, una categoria que inaugurem avui, que té a veure amb l'actualitat i amb un amor recent. I a més, per posar-lo superfàcil a l'execrable d'avui, és francès!
Ara, ara.
Saps, he estat pensant que la quantitat de francesos que han fet...
Si tu ets francès i ja ets
execrable. Els teus fills els faran fora del col·le.
Bueno, si no parlem d'això. Bueno, s'ha mort Jane Birkin.
Sí.
Que no
fareu Jane Birkin?
No, no farem Jane Birkin. Ah. Però sí farem...
El que se la feia.
El lleig atractiu més famós dels anys 60 i 70.
Sí. El nostre home d'avui va ser una gran estrella, un geni de la música, realment el tio era molt bo, un geni de la música, un home que estava sempre als papers, als diaris, als telenotícies, perquè era un provocador, era un guarro, un provocador, un idiota, una mena, un torrente en francès.
Un torrente francès, això m'agrada molt.
Un torrent. I sempre estava provocant en gamba. Va compondre algunes de les cançons que avui, evidentment, no posarem, i menys en la seva versió original, que són himnes, famosíssimes. Va fer pel·lícules, va escriure llibres, va pintar quadres, però sobretot és un home que va experimentar amb la música i que realment va ser genial. Però també va ser un maleducat, un perseguidor de dones, un assetjador, un maltractador, un imbècil.
Escolta'm.
Integral. I avui passarem per la dutxa, perquè realment el noi brutejava bastant, a Lucien Ginsburg, amb vi i u.
Ginsburg.
Però que tothom coneix com Serge Gainsbourg.
Bueno, escolta'm, home. Mira, però què és aquesta?
Aquesta és una versió molt divertida.
Però lamentable, em sembla.
No, no hem trobat una versió.
A veure, la puc sentir una miqueta més?
Sí, és divertida.
Bueno, escolta, prou ja...
I és argentina, aquesta.
És argentina, eh?
Ja saps, els argentins. Tenen molta gràcia.
O sigui, ara ja fareu allò de que un tio que té una carrera musical extraordinària...
Ni una.
Ni la javanesa, ni...
No, fora.
Endavant.
La javanesa és això que és de Jorge Dan.
Perdona, la javanesa és...
La javanesa.
Prou.
La javanesa.
No. O sigui, us mereixeu, de veritat, eh?
Bueno, la Vanessa. Tornem amb el Lucià, que sí, aquest, en aquest cas, que sabes que molts diem, aquest no va tenir una infància complicada.
Bueno, que sàpiga la gent que, vagi, que, ja que no ho fan ells, aquesta cançó, si voleu anar a buscar l'original, es diu GT. GT Manu en Pluy.
No, i ja està.
En Pluy.
I que és una escorreguda.
Exacte.
T'estimo,
i que va passar...
jo tampoc.
Espera, quin, de quin any és la...
La cançó?
Sí.
No.
69, pot ser?
Sí, que va passar, crec, és que ara no vull... La censura franquista, diria.
Sí, no.
No la vendis a guió.
Ah, perdó, perdó.
Sí,
perdó.
Veus com s'ha picat per la Landis?
Sí, sí. Vaig a mirar, a veure, per aquí...
Seguim amb la nostra Lucía. Deia que va tenir una infància complicada, que és que moltes vegades diuen no, vaig tenir una infància dura, aquest sí.
Vale.
Els seus pares eren jueus ucraïnesos que van fugir dels bolxevics. El seu pare era un pianista de bar, ja sabeu que és un pianista de bar, això aquí no s'ha de disparar, saps?
Sí, sí.
L'ocupació...
O sí,
a l'ocupació nazi...
Hi havia pianista al restaurant on veu anar?
No, hi havia. A l'ocupació nazi...
Se l'hagués menjat al balcó.
L'haguessin disparat.
L'haguessin dit, on està el pianista? Aquí, estem sucant el pa amb la... Pianista la Vieira.
Va.
No, quan els nazis van ocupar París, li van fer portar l'estrella de David, i se va haver d'amagar perquè no el portessin a un camp de concentració.
Sí, això és una infantesa difícil.
Difícil. És mal estudiant, el fan fora de l'escola després de la guerra, intenta belles arts però tampoc no surt bé. Ell volia ser pintor, però i comença a treballar fent feines petites de professor de dibuix, de música...
Sí, perquè a l'Hospital de Berga no el van agafar.
Però...
M'hauria encantat, Sergi Gainsbourg, sent com a metge... Home, podria ser brutal,
home, sobretot...
Amb aquella mirada de...
No va fer la guerra de medicina perquè s'havien de rentar les mans.
Però què va fer?
Que era un problema que tenia això, no?
Sí, va protegir moltíssim. Vale. Però sobretot va fer com el seu pare de pianista de bar.
Sí, però un dia va conèixer Boris Vian.
Oh!
L'autor de Que es morin els lletjos, no confondre amics amb Leslie del Cirex. Ell també era músic. I és un gran novel·lista que es converteix una mica en el seu mentor, en el seu protector.
El vam fer, Boris Vian? Pot ser? No, no.
No, mira, ja està. No, dius, el vam fer com si tu participessis en els guions.
Home, alguna cosa estic aquí, no? El vau fer? Estrelles de la radiodifusió mundial?
Premiats.
Exacte.
De mica en mica...
No sabeu ni si el vau fer, és que si és ridícul, no. És increïble.
Mira, de fet me l'he apuntat per mirar si l'hem fet o no.
És que sí.
Però si vols...
Jo juraria que sí.
Si vols, ja aquí... si es renovem, ja... De mica en mica va escrivint cançons i treu Gainsbourg i treu un àlbum que més o menys, un àlbum és un disc pels de l'ESO,
sí.
No és allò del Panini.
Ah.
No,
tot això no haurien de saber-ho ja, ni fotos ni Panini.
No, Panini,
ni
sí.
Tornat,
el Panini sí.
Sí.
I que treu un àlbum, un disc que més o menys és molt ben tractat per la crítica, rep bona crítica, però el seu primer àlbum en gran, el que vol fer com a autor, és de jazz experimental francès, fent jazz experimental.
Què passa? Bé,
que tu el vas comprar?
No.
Doncs pues ningú més el
no va
comprar. Va vendre 1.500 còpies, que no està malament.
Home, avui dia sí.
Però
en aquella època suposo que no.
En aquella època és una puta merda. I la crítica, a més, el destrossa. Decideix, aleshores, que es vendrà i que deixarà de fer jazz experimental intel·lectual i que ell el que vol és pasta i tenir un Rolls Royce. I aleshores, què fa? Pues es posa amb els ritmes dels 60, no el jazz experimental, que és un cunyàs que no aguanta ningú, i aleshores ho peta.
Oh! Podria haver posat la versió de Clara Molins, no?
També.
Que va fer l'any passat. Ja està.
Però és que volia trobar la pitjor.
Fa molt soroll, això.
Sí, això
que està gravat en un túnel de...
Arcade Fire, que són un grup canadenc,
sí.
Que sempre fa així, que no, mai s'entén el que canta així.
Hosti, fort, això. Però, mal de cap. Pupé de Sir.
I guanya Eurovisió a l'any 65. Bé, no guanya Gainsbourg. Guanya Isabel Genevieve Marie Anne.
Ah, però la cançó s'hi va?
Sí, és el compositor.
Ah.
Entonces, aquesta noia, hem dit...
Ell era el maestro Ibarbia de França. Ara, Augusto...
Gran cançó, eh?
Ara,
molt bona cançó.
Aquesta
bona
noia,
cançó. Que era molt bo.
Aquesta noia que he dit que es deia Isabel Genevieve Marie Anne Gall Barthier,
sí.
Té el nom artístic de Franz Gall.
Sí.
Aviam, tens quatre noms, eh? Hem dit Isabel, Genevieve, Marie i Jan. Cap no et serveix?
No, home, clar.
T'has de buscar un altre, Franz.
Buscar un altre.
Ja és mala sort, eh?
A més, podia ser filla de Ferdinand de Lesseps, perquè es deia Marie, com totes les filles de Lesseps.
És veritat.
La cançó, que estem més o menys escoltant, que no és l'original, com dèiem, és de Gainsbourg. Mm. I va ser un hit internacional. Franz Gall era molt innocent, molt naïf, només tenia 17 anys. Va cantar altres temes de Gainsbourg i van ser èxits brutals. Però l'any següent, la relació es va trencar per una cançó. I és que Gainsbourg, gairebé per demostrar així una mica de xuleria com era d'innocent Gall, va escriure la cançó Les Sucettes, que és Les Piruletes. La cançó va sobre la història d'una nena que li agrada gastar els diners i xuclar piruletes.
Us imagineu el segon sentit que pot tenir?
Se'n passa el sucre i coses així. La cançó va ser un altre èxit, però, òbviament, era una metàfora de la fal·lació.
A més, se va fer per enriure-se'n d'ella perquè era una noia.
Però
una
perquè, pregunto, per què la va cantar?
No, perquè ella no ho entenia.
No va pillar la segona...
En assabentar-se, els va ofendre moltíssim, va trencar per sempre en Gainsbourg i, de fet, va marxar a Alemanya, va intentar fer la carrera per una altra banda. Quan li pregunten a Gainsbourg, perquè tothom sabia que ella s'havia ofès per aquesta metàfora, ell només diu, parlant només de la piruleta, i diu que és vermella i fresca. Piruleta o el que sigui.
Bueno, però com bé deies, Bundó, el seu èxit més gran és la cançó Je t'aime, mais non plus. Jo t'estimo, jo tampoc.
Mm-hmm.
Que pot semblar un hola d'un Pepito o hola d'un José, però en francès.
No sé si és el mateix, però bueno.
Inicialment, ell la grava, la canta, amb Brigitte Bardot.
Sí, senyor.
Que era la seva nòvia encara, tot i que la Brigitte Bardot estava casada. I amb ella també grava diversos temes. És una cançó que, com hem dit, és una patamenta amb sons d'orgasme i això li va semblar que Brigitte Bardot era massa per ella. I no la van publicar. I la cançó es va guardar en un calaix durant gairebé 20 anys. Que és aleshores quan la grava, anys després, amb la seva jove amant, que és Jane Birkin, sí, com la bossa d'Hermès, aquestes que... Des d'aquí, Hermès, li diem, si voleu...
No, cal.
De veritat que no cal. Un model Birkin, es van...
Model Jetem.
Jetem, menom blu. Es van conèixer al rodatge... Jane Birkin i Gainsbourg es van conèixer al rodatge de la pel·lícula Slogan, de Pierre Grimbault. Boníssima, 3 estrelles, segons el Blai Morell. La pel·lícula anava d'un senyor de 40 anys que s'enamora d'una jove de 20
vaya,
anys.
Vaja.
I això, precisament, que passa en la ficció a la pel·lícula, és el que va passar a la vida real. Gainsbourg tenia 40 anys i va començar una relació amb Jane Birkin que tenia 22 anys, concretament els que portava ell sense dutxar-se. Ella ja era una estrella i havia sortit a la famosa pel·lícula 5 estrelles i mitja per Blai Morell, Blow Up.
Sí, senyor, de la pel·lícula.
Aquesta pel·li amor.
És un cunyàs com una casa.
Això ve d'un conte de Cortázar.
Ho van allargar una mica.
No, i clar, la idea que fas una foto i tal, la resta, és que vull dir, jo mataria Antonioni.
A mi
m'agrada,
eh? Bueno, sí. Antonioni després va jugar a la Fiorentina.
No, és aquest.
Bueno, la cançó va ser...
El Jetem.
Va ser un èxit bestial. La van prohibir, com per deies abans, que volies aquí espaiar-nos el guió.
Sí.
Un èxit... es va prohibir a molts països, Espanya en concret es va prohibir, però el Vaticà, que la va criticar moltíssim, i Gainsbourg va arribar a dir la millor publicitat possible és el papa. Tenia una frase que era purament promocional, que posava prohibit pels menors de 21 anys.
Clar, que llavors es ven com a xorros.
Va vendre 3 milions de còpies.
Era les 1.500 que va fer amb el jazz experimental. Sí, sí. Diguem-ne, és un salt qualitatiu.
És la primera cançó que la BBC va censurar a la seva ràdio quan era número 1 ja. Birkin, que ja havia estat casada, era molt jove, i tenia una filla, Kate, amb el compositor de cinema John Barry.
Home!
És James Bond, Memòries d'Àfrica...
Happy Barry, to you.
Happy Barry.
I que era també un geni i un faldille. O sigui, sembla que... Aquest perfil, o sigui, sí, mujeriego, uh-huh. I una mica genial, era el perfil que li agradava.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Hombre, ahí vamos.
Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido.
Ey, 2, 3, y...
Mujeres en mi vida hubo que me quisieron.
També
No sabem si ha votat per correu, però esperem que no hagi votat per correu el senyor...
Sabem cap on ha anat.
Segurament, sí. Perquè gallec,
Sí, home, sí.
Però també és gallega Yolanda Díaz. Però no crec que la voti. Bueno, Julio Iglesias... Aquesta cançó, per cert, està escrita pel duo...
Ara, mira. Hi ha una cosa que és que no ens hem pogut treure de sobre, trobo, que és que cada vegada que tots sentim aquesta cançó veiem una imatge que és el tricicle.
Sí, clar, i és molt curiós. Un, dos, tres.
Sí, sí.
Un, Julio Iglesias. Dos, el Duo Dinámico, que són els compositors d'aquesta cançó, que és de Manuel de la Calva i Ramon Arcusa. I tres, el tricicle. Vale. Ara toca parlar de les dones de Gainsbourg. Gainsbourg s'havia casat, amb 20, o tenia 22 anys, amb Elisabeth Levitsky. No confondre.
Levitsky. Vitsky, no Vinsky.
Sí.
Vitsky.
No de la... De...
No.
Yes, sir.
Amb una
de Clinton. Levit, amb T, Levitsky.
Van estar 6 anys junts, però certs aleshores que es deia Lucien encara, el que més li agradava era Carla.
Vaja.
I no sempre amb la mateixa. A veure, amb la mateixa dona, amb la mateixa eina.
Prou.
Sí. Vale. Elisabeth es va cansar.